dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
One day in London City, a crew called C2C, they came to rock the party. Say what?
Ens agrada començar el cap de setmana amb bons hàbits, i si parlem de bons hàbits, és evident que el ioga hi juga un paper fonamental. De fet, la OMS recomana el ioga i la meditació per millorar la salut mental. Avui volem parlar-ne amb la Laura Tapiador, que ella és professora de ioga, a més està al capdavant del projecte Yoga and Kids School. Molt bon dia, Laura.
Bon dia.
Suposo que estàs d'acord, no?, que el ioga és fonamental si parlem de bons hàbits. Ocupa un paper, per tu, suposo, primordial, no?
Fonamental. Sí, ja ho has dit. És una disciplina en la qual es treballa en molts punts corporals, mentals, emocionals, o sigui, i jugar tot. I practicar ioga, no només l'àsana, sinó fer la meditació, una introducció, una connexió amb la respiració, tot això et dona moltes eines, totes elles molt valuoses pel dia a dia, per la enfrontació amb qualsevol contacte personal, amb gent incòmoda, amb tu mateix, les teves emocions, el dia a dia, la feina, l'estrès, etc. No? I no només de poder combatre coses com són aquestes, totes que sembla que siguin negatives, sinó també les qüestions teves, de la teva tranquil·litat, estar enfocada quan estàs fent coses a casa, quotidianes, cuinar, veure la tele, realment estàs veient la tele? Vull dir, no? Poder desconnectar la ment de tot aquell monitor saltador que està allà contínuament i està sempre anticipant-se a el que realment estàs fent. Això és ioga.
Clar, perquè justament en la ciutat en la que vivim, en la que tenim mil inputs,
total,
tot va superràpid, el consum és molt ràpid, i sobretot amb moltes disciplines, no? I amb moltes pantalles, i ens arriba per tot arreu, encara és més necessari que mai, és a dir, podríem dir que...
Contrarresta.
Sí. El ioga ocupa un paper fonamental perquè estem en un moment de la societat en la que estem totalment dispersos.
Sí, tu pensa que el ioga té una brutalitat d'anys, el daten de fa 5.000 anys, però estava recluït a uns petits privilegiats, els gurus, no? famosa paraula, però estava recluït a uns monjos, a una gent que vivia a les muntanyes, i ja està, i mica en miqueta, degut a la necessitat, ha anat baixant. De l'Orient ha passat a l'Occident, de petits grups d'Occident s'ha anat manifestant, s'ha anat obrint, realment per la necessitat que tenim diguem, els beneficis que hi trobem, ha baixat a la carretera, ha baixat a la vorera, ha baixat a la gent.
De fet, trobem moltíssims centres de ioga, però ara també ho estaves apuntant, també molts noms de ioga. Hi ha diferents tipus de ioga, i a vegades
sí,
ens perdem una mica.
Totalment.
Els que no som experts. Per tant, fem una mica de descripció dels tipus de ioga i per on hauríem de començar, és a dir, el nivell més fàcil per qui no estigui habituat a fer ioga.
Aquella persona que no hagi tingut el contacte encara amb el ioga, hauria de començar per un hatha. El hatha és el ioga universal, el bàsic, el de les postures, el de la meditació i el de la connexió amb la respiració. Aquí no hi ha res, o sigui, no hi ha cap secret. Tu estàs practicant una postura a la mateixa hora que estàs respirant correctament en aquella postura, i això dona per si una meditació activa. Després, ja quan aconsegueixes aquietar aquest cos, aquietar aquesta ment, la meditació ja vindrà d'una manera més conscient, o sigui, la tenim activada i després ens adonem que estem meditant. Meditació no és deixar la ment en blanc, meditació és enfocar-te i estar allà present a el que estàs fent. D'aquesta manera la ment surt d'allà on està, de l'agòbio, de la inquietud que té, i entra a la teva connexió amb el que tu ets, punt, tu ets aquesta persona que està practicant ioga, no és més.
I en aquest moment.
Sí, sí, sí. I aquest seria el Hatha Yoga, el que es porta fent des de fa aquests 5.000 anys cap aquí. Què passa després? Tots els altres iogues, entre cometes, estan basats en el Hatha, agafant aquestes postures, agafant aquesta respiració i agafant aquests beneficis meditatius, i els fan servir d'una altra manera. Vinyasa Yoga, que diguéssim que és l'altre també més conegut. El vinyasa no és més que agafar aquestes postures i fer enllaços entre elles amb moviments més dinàmics, com podria ser el saludo del sol. Saludo del sol és un seguit de vinyasses, una respiració, un moviment, una altra respiració, un altre moviment. Bikram yoga, pues és un senyor que es va inventar una manera de practicar hatha yoga amb una temperatura de 40 graus, amb una sala petita, plena d'humitat i suant com pollos. I ja està. Què més podria dir-te? El rocket yoga. Agafem una seqüència d'unes postures, totes enllaçadetes, i les fem sempre iguals. Pa, 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 pa. També molt dinàmic, molt de força, molt d'estar molt conscients amb el que estem fent, però sobretot postures avançades, postures molt més retadores. L'altra, que també té una història, que ja té 100 i pico d'anys, és l'ashtanga yoga, que aquest està també tenint molta fama últimament, perquè comencen a obrir-se sales només de Mysore, que això igual també sona algú, Mysore Ashtanga Yoga. Aquesta és una pràctica que va venir del gran guru que va obrir el yoga a Occident, Krishnamacharya, que va viure en el segle passat, va viure 101 anys aquest senyor.
Caram.
Sí, sí, sí. I un dels seus deixebles va constituir l'Ashtanga. I aquest senyor pues, va agafar també postures del hatha, va fer una seqüència progressiva, una primera sèrie, en la qual tu vas avançant segons el teu cos va donant de si, la teva ment va estar enfocada, i després agafes la segona sèrie, la tercera sèrie, tot això és una autopràctica total. I diguem que els ashtangis són els més disciplinats, els més treballadors, perquè realment és una pràctica molt corporal, molt mental i sobretot molt esforçada.
Però podríem dir que tot comparteix...
Entre d'altres.
Clar, tot comparteix una mateixa base.
Sí.
No? Estàvem parlant de la hatha yoga. Si parlem d'una mateixa base tot, podríem parlar de que hi ha un mínim de yoga i m'agradaria que ens diguessis, ja per acabar, quines mínimes recomanacions ens faries perquè puguem fer una mínima pràctica que ja ens funcioni, és a dir, avui algú que ens estigui sentint en aquest matí, en aquest programa, que pugui aplicar alguna cosa ja per començar bé el cap de setmana.
Estupendo.
Suposo que les respiracions serien el primer, no?
Bàsiques. Sí, vull dir, si no respirem, no som conscients. És a dir, una de les coses més importants que a mi m'ha donat el ioga amb els anys que practico i que noto quan els meus alumnes participen en això és respirar. Alguns em diuen, Laura, necessito respirar. O sigui, no? D'una setmana per l'altra.
Quan estàs nerviós, sembla que no omples els pulmons.
Clar,
no?
Està... sí. Llavors, una primera... la iniciativa per començar, una primera pràctica que puguis agafar, si no ets practicant de ioga, seria allà on siguis, casa, l'apartament de la platja, busca't un raconet per tu, que no hi hagi res, ni música, ni gent, ni una tele que t'agobi, algo que puguis estar concentrat. En aquest moment ja pots seure en una cadira o estar en una màrfaga al terra, és igual, un raconet. I en allà simplement tanca ulls i comença a connectar amb la teva respiració. Observa't. Per on entra? Respira pel nas, sempre. En el yoga respira pel nas. Per on entra? Quina qualitat té l'aire? Comença a fixar-te a observar aquests petits detalls de la teva respiració. Fins on arriba? Quin raconet del pulmó és aquell on arriba l'últim aire que entra pel teu nas? A partir d'aquí, un cop ja tinguis la connexió amb tu i estiguis totalment absort de lo que hi ha fora, comença a fer una miqueta de moviment. Posa't a peu, fer les postures de saler del sol seria una bona idea, però sense anar al teu límit, o sigui, observant el teu cos també, què és el que s'està movent, quina articulació falla una miqueta, on et fa mal, o sigui, és una pràctica molt interna el ioga. Llavors, si has vist alguna cosa al YouTube o alguna coseta a la tele, no? Bueno, agafen això, però dintre les teves possibilitats, siguem realistes, eh? No ens posem cap per ball el primer dia. Llavors, bueno, el típic guerrero, no? Aquestes postures bàsiques. Practica, 10 minutets, comença per aquí. I ja veuràs com, igual, no t'has adonat i has fet mitja hora de pràctica. Quan tu acabis sempre aquestes postures i dius, bueno, ja no en sé més, no? Ja no se m'acut res més que fer. I ja comences a tenir la ment una miqueta, que se me'n va fora, Estic pensant en unes altres històries. Llavors, torna a connectar amb la teva respiració i en aquell moment queda't quieta, et pots estirar, hi ha una postura final, sempre el yoga shavasana, que és la postura del cadàver, que es diu. És perquè has d'estar com si estiguessis mort. O sigui, si et pica la punta del nas, no et rasquis. Estira't quiet, realment és una de les postures més difícils del yoga. Estira't, queda't aquí i torna a connectar amb la teva respiració. En aquell moment estaràs meditant. Hauràs agafat sense adonar-te'n una pràctica en la qual has integrat respiració, postura, asana, I després hi ha una pràctica meditativa final. O sigui, amb això ja comences. Ja el gusanillo ja està ahí.
Sí. Ja t'ha picat i tu ja deies, qui comença amb el ioga segurament s'hi acaba enganxant,
sí,
i acabes dedicant-hi moltes hores, sí, perquè realment els beneficis són immediats, pràcticament.
Sí, sí. Sí, es pot dir que hi ha molts que són immediats i després vas veient altres coses que és el que realment et dona el benefici final, no? És l'equilibri. El famós equilibri.
Doncs avui hem volgut parlar justament d'això, del ioga, amb la Laura Tapiador, que ella, a més, està al capdavant d'aquest Yoga and Kids School, que un altre dia parlarem del ioga amb els més petits. Per tant, Laura, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, sempre.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Oh, yeah.
Preparem les maletes perquè volem viatjar i ho volem fer amb la butxaca que no se'n ressenti gaire, la tenim mig buida i segur que el Marc ens dona molt bones idees, el Marc Magem, que juntament amb la Cristina Pérez volten pel món. Ells tenen aquesta pàgina web Locatis pel món i avui el tenim aquí perquè ens expliqui com arribar a Austràlia. Marc, bon dia.
Bon dia.
Bé, més que arribar a Austràlia, que ja m'imagino que només es pot fer d'una manera, la més ràpida, que seria anar amb avió i agafar un bitllet d'avió, un, sí, vol. No sé si hi ha una època per trobar bitllets més econòmics per anar a Austràlia o...
Jo, la veritat, vaig anar des de Tailàndia.
Ah, clar.
I em va sortir bé de preu, 200 clar, euros, un vol fins a Tailàndia.
Clar, aquesta és una altra. Depèn d'on estàs, a vegades et surt a compte, fins i tot fer diferents escales és més econòmic.
Exacte.
Al final, voltar pel món, que no pas fer una sola destinació cada vegada, no?
Exacte.
En el cas de que vinguem de Barcelona, de Girona, de on te sigui, de Catalunya, agafem un vol, arribem a Austràlia, on aniríem a aterrar? Què ens aconselles? Quin recorregut fem?
Que Sydney és com el clàssic, no? La clàssica ciutat que s'ha de conèixer, que sigui una miqueta. Jo vaig estar només un parell de dies i després me'n vaig anar cap a Brisbane, que és el nord-est d'Austràlia, perquè jo tenia moltes ganes de conèixer la Gran Barrera de Corall i els animals, sobretot els koalas, que estan en aquesta zona de l'est d'Austràlia.
Per tant, una vegada a terres, et devies moure, què? Vas agafar algun cotxe o autostop, com acostumeu a fer vosaltres?
Que vaig utilitzar de tot, la veritat. De Sydney fins a Brisbane, a l'avió. Després vaig utilitzar l'autobús, perquè allà a Brisbane vaig quedar amb un amic, que es diu Juan Diego Galeano, i ell va vindre amb avió des de Barcelona i ens vam trobar allà, a Brisbane. Vam agafar un bus, perquè l'autostop no va funcionar per sortir de la ciutat.
Però per què? Perquè a Austràlia no hi ha costum de fer autostop?
Sí,
o...
després em va sortir l'autostop, però més endavant.
Ja.
Vam aconseguir a pobles més petits.
Uh-huh.
Però a les ciutats, o a les sortides de les ciutats, que és on ens fiquem, no va funcionar.
No.
Fins i tot vam trobar una noia sola, que també estava fent autostop amb una pancarta, que molt xula, que va dibuixar, i tampoc ella va aconseguir.
No, per tant, és que no deu ser tan costum, no deu ser tan normal agafar un cotxe fent autostop. Però autobús i després,
sí,
es diu que vas anar amb diferents mitjans de transport.
Sí, després vam utilitzar també autobús i autostop. Després sí que estàs poblets petits, vam utilitzar també l'autostop i va funcionar bé. Però només al countryside, com diuen ells, al camp.
Al camp. I al camp, interessantíssim veure el camp en aquesta part d'Austràlia, no?
Sí, molt xulo, sobretot.
Molt diferent, un paisatge molt diferent.
Sí, i sobretot els animals. A mi el que em fascina d'Austràlia, que si podeu, és anar a veure els animals. És que te'ls trobes per tot arreu. Els cangurs, els wallabies, que el wallaby és un cangur petitet, estan per tot arreu, per tot arreu. I és molt xulo. El que t'endinses una mica per l'interior és molt, molt maco.
On te vas dormir? On te vas allotjar?
Doncs vam utilitzar de tot, des de hostels fins al meu amic, venia amb la tenda de campanya, i llavors vam estar també a acampar en alguns jocs.
És fàcil acampar i...
Sí, és molt gran. L'únic perill que hi ha a Austràlia és que hi ha molts animals venenosos.
Ah, ja.
Està ple. Llavors has d'anar molt en cuidado perquè està ple d'animals venenosos.
Ja, ja, ja. Millor una mica assessorat, potser, no? Fins i tot.
Sí, ja ho imagino, en càmpings... I en canvi pots acampar allà, que s'ha de pagar, però almenys no hi ha animals.
En la gastronomia, què et va sorprendre?
Bueno, la gastronomia, el cangur...
Que no et va gaire.
Carn de cangur és com el més curiós que vam menjar, que estava bona, la veritat.
Sí?
Sí, estava molt bona. Així és com el curiós. L'altre era molt occidental, era molt anglès, el menjar.
La gent amable, oberta?
Correcte, la gent molt correcta, molt educada, però no va haver una interacció molt, molt gran. Però jo el que destacaria d'Austràlia és els paisatges i la natura. La natura és espectacular.
Sí,
els animals. És que els animals que tenen, hi ha animals que només estan allà. I jo vaig tenir la sort de connectar amb un koala. Vaig pujar a un arbre i em vaig trobar un koala allà.
Ah, sí?
Sí, i ell va voler interactuar. I era molt bonic perquè m'olorava tota l'estona, em deixava tocar-lo i va ser una experiència bueno, meravellosa.
Una experiència que et va marcar més, en aquest cas, un animal que no pas una persona.
Sí, sí,
normalment, sempre dius que viatjar coneixes gent interessantíssima. En aquest cas vas conèixer un animal, no? Interessant, podries
dir. Sí, sí, la veritat que va ser fantàstic. Estar amb un koala, estar propet d'ell i que ell volgués interactuar va ser una experiència... El que més recordo de... d'Austràlia.
Hi ha molta gent jove que va a Austràlia buscant feina, també.
Sí,
era
molta.
Fàcil trobar-ne?
Jo no vaig buscar, però sense buscar em va sortir. En una granja que tenien macadàmia, són ous de macadàmia, i doncs van dir que si necessitava, que necessitava ajuda per, de temporers. I doncs mira, no se sap mai, de moment... Sí, no era el meu plan de viatge, però sí que hi ha molta gent que viatja per buscar treball.
Per tant, si hi ha gent jove que ens està escoltant que amb ganes de viatjar buscant una destinació amb finalitats laborals, també seria recomanable, no?
Sí, sí, perquè hi ha molt de treball. És un espai molt gran, Austràlia és molt gran, no hi ha gaire gent, i llavors necessiten sobretot temporers.
És cara?
Sí, és car.
És car.
Austràlia és car. Però bueno, hi ha alternatives. Ja. Anar als supermercats i cuinar-te tu, sobretot a Austràlia. Hi ha unes barbacoes elèctriques a quasi tots els pobles i ciutats i als parcs. Llavors, doncs, tu et compres menjar al súper, nosaltres compràvem doncs, can de cangur o salxitxes, coses que, hamburgueses, coses que fos fàcil de fer, i una mica d'oli. Que l'oli era m'esprai en aquella època, que jo aquí no havia vist.
Clar,
aquell...
és veritat. Aquí,
ara aquí ja sí, però abans no l'havia vist mai.
Perquè
això és el 2017, era. I amb l'oli, doncs, fèiem un xorro d'oli a la barbacoa elèctrica, ensenyem la barbacoa elèctrica, que és pública, per tothom.
Que bo.
I allà al mig et fas el teu menjar.
Per tant, si no tens cuina, perquè has anat a una tenda de campanya, doncs no passa res, tu busques un lloc d'aquests i et cuines allà, no? Sí. Per la teva cuineta.
I està ple per tota Austràlia, ara és de pícnic amb aquestes barbacoes.
I fins i tot deu ser un lloc per socialitzar, també, no?
Potser, sí, també.
Coneixer gent.
Sí, i sempre hi ha... Normalment en aquests jocs hi ha molts aborígens australians.
Ah, està molt bé.
Que han anat a viure a la ciutat o que estan per la ciutat i és un lloc de reunió d'ells.
Què tal? El caràcter dels aborígens és obert també? Més tancat.
Sí, Austràlia és una mica més tancat. També per la història, és una mica complexa la història, tampoc no vull parlar molt de política, però és una mica complexa la colonització anglesa a Austràlia.
Sí,
llavors
sí.
Els aborígens van patir molt i... una mica complexa,
sí, sí.
El tema.
I interessant també de conèixer.
Sí, sí, sí. Sí.
Doncs avui hem volgut trepitjar Austràlia de la mà del Marc Magem, que sempre ens dona bons consells per viatjar sense que la butxaca se'n ressenti excessivament. Podeu trobar històries d'ell a Locatis pel món. Moltíssimes gràcies, Marc.
Gràcies a tu.
I avui no us portem enlloc més, sinó enlloc que us diem nosaltres, la proposta que us fem nosaltres ara, que és anar a Rubí, a la Sala Teatre Municipal de Rubí, perquè allà trobareu el Jordi Margarit, que canta 45 anys després. Jordi Margarit, bon dia.
Bon dia, Noé. Exactament, d'aquí 8 dies, el dissabte vinent, el dia 4.
Exacte, i a més a Rubí, musicacions de poemes.
Sí. Jo en una altra vida feia de cantautor i com que no me'n sortia massa a l'hora de fer lletres vaig musicar poemes poemes de poetes d'aquí com poden ser l'Espriu, Martí Pol o poetes també com Miguel Hernández i quan vaig estar fent l'Emili i visquent tota la transició als anys 70 finals dels 70 vaig poder conèixer personalment les persones que van dur la Universitat Popular de Cartagena durant la República, Carmen Conde, Antonio Oliver Belmat, de fet ell ja no hi era, però sí amb la Carmen Conde, i tinc musicacions doncs d'aquests poetes també fetes. I això és el que una mostra de tot el que havia fet en aquesta altra vida, ho farem dissabte que ve, dia 4, a la Sala de Rubí.
Pots omplir tot el buit de somriures l'airat al seient del saber ben muntat el cavall que t'és dòcil t'hi mantens com un destre genet.
Això és un tastet del que podràs sentir.
Això és un tastet, són els 30 segons que últimament, darrerament, veig que tots els artistes presenten 30 segons i després ve el bombasso, no? Doncs el bombasso serà el dia 4 a Rubí. Si has escoltat de fons, hi havia també la veu del Roger, del meu fill.
És veritat, que també és... canta, que l'hem tingut aquí moltes vegades.
Exacte, exacte, i que ha fet tota la producció musical i tres músics més que serem a la sala la setmana vinent, amb molta il·lusió, amb moltes ganes de ser-ho, de passar-nos-ho bé i que la gent s'ho pugui passar també la mar de bé.
Exacte, i encara esteu a temps, si voleu entrar a reserves a teatralasalarubí.covin, és a dir, KOOBIN.cat. Allà trobareu encara possibilitat, si us afanyeu, de trobar entrades per anar a veure aquest espectacle. Jordi Margarit canta 45 anys després, aquest dissabte 4 de maig a les 20 hores. Per tant, Jordi, la nostra cita avui és enviar la gent el dia 4 de
tenen maig. 8 dies per preparar-se.
Exacte, per preparar-se tenen 8 dies per anar a Rubí. Moltíssimes gràcies, Jordi.
Gràcies a tu, Noé.
Parlem d'empresa amb l'Oriol López Villena. Ell és l'autor del llibre Creix i Prospera. Oriol, bon dia.
Bon dia.
I avui parlem del temps, de la gestió del temps, perquè realment en economia el temps té molta importància. Hi ha el temps, la vida. De fet, diuen que és de les coses més escasses que hi ha. Tothom busca temps, comprem
no,
temps.
De fet, és la...
Perquè gastem diners amb temps.
La riquesa no es mesura en euros, la riquesa es mesura en hores o en temps, en minuts, d'acord? És a dir, els euros són la benzina que necessitem per poder tenir temps.
Sí, sí.
No hi ha més, no? I el temps és la riquesa. Com més temps tens de qualitat, més riquets.
Està clar, sí, sí.
I la benzina és els diners. Perquè, clar, si tens molt de temps però no tens diners, bàsicament tampoc seràs ric.
No, exacte, ha d'haver un equilibri.
Però el temps, curiosament, és la primera víctima del creixement empresarial. La primera. O sigui, tu muntes una empresa i per què creus que la gent munta una empresa?
Per tenir temps per ell.
Per tenir temps, per tenir més qualitat de vida, sí. Per tenir més llibertat.
I per tenir diners, també, clar, les dues coses.
En canvi, si preguntéssim a l'audiència... Les seves empreses, quan les van crear, si els hi van sumar o restar temps mentre creixien, la gran majoria et dirien que els hi va restar temps.
Clar, és veritat, dir, sí.
Creixes,
i van donar molt de temps per poder funcionar. I has de dedicar temps perquè et funcioni.
Sí, per suposat, però oblidem, hi ha un moment a partir d'aquell moment, hi ha un moment a partir del qual ja oblidem que aquell era l'objectiu i seguim dedicant-hi moltes hores pensant que no hi ha altra cosa. Llavors, és normal que al principi de totes és dedicar-hi molt de temps, però hi ha un moment a partir del qual has d'entendre que perquè el negoci segueixi creixent bé, en realitat necessites guanyar temps. I això costa molt, perquè si no, al final, caus de vamos, col·lapses.
Sí, sí, per tant, hem d'aprendre a gestionar-lo.
Sí, el primer que diria, el temps no es gestiona. El temps són 24 hores, per tant, no gestiona. El temps és un recurs. I els recursos, jo crec que més que gestionar-se, es prioritzen. D'acord? Per tant, el primer que hem d'entendre és que no hi ha un mètode. El pomodoro, aquell famós, que no sé si saps què és.
Explica-m'ho.
És un tomàquet que tu li poses un temporitzador de 25 minuts i has de treballar amb lapses de temps de 25 minuts i després descansar una mica, no? En realitat, és un tomàquet, tu saps els temporitzadors de forn?
I tant, les gallinetes, sí, els de cuina.
Els de cuina, no? Doncs...
Tenen motius de cuina,
doncs,
clar.
No deixa de ser exactament allò, però més car, perquè és per millorar la teva gestió empresarial, eh? Però al final és allò. Hi ha aquests mètodes, hi ha el getting done, hi ha els bullet journals aquests, els diaris on la gent s'apunta mil coses, tal. Tot això són mètodes. I els mètodes estan bé...
Per inspirar, no? Una mica...
Sí, però ja ho dèiem fa uns dies, no? Sí. Els llibres, els mètodes estan bé, però poden acabar frustrant, perquè no estan pensats per tu, estan pensats per altres persones. Jo sempre dic que, com el temps és un recurs i, per tant, es prioritza, el temps és qüestió de dirigir-lo. Hem de saber quines són les nostres prioritats. A partir d'aquí, hem de tenir un sistema, una organització, i després ser disciplinats amb aquella organització. Aquests són les tres àrees. Prioritats, organització i disciplina. Si tens prioritats i tens organització, però no tens disciplina, et frustraràs, perquè passats unes setmanes deixaràs de fer el que toqui. Sigui el millor mètode del món, encara que sigui el tomàquet, d'acord? És a dir, si tens prioritats i és disciplinat, però no tens un sistema, no estàs organitzat, llavors aniràs perdut, perquè un dia ho faràs d'una manera, un altre dia d'una altra, i per molt disciplinat que sigui, si no tens res a fer, perquè no t'has anotat res a la llista,
volarà.
No ho faràs.
Sí, sí.
Vale? I si ets organitzat i és disciplinat, però no tens prioritats, et quedaràs quiet, perquè el que et passarà serà que treballaràs en el dia a dia, dia a dia, dia a dia, sense atendre les coses importants. Per tant, si vols ser un mestre del temps, o una mestra del temps...
Volem.
L'important és que aconsegueixis triar bé les teves prioritats, de la manera que tu consideris oportú, però trien una, dues, cada trimestre, cada setmana, cada mes, amb els terminis que tu vulguis, d'acord? Busca un sistema organitzatiu que et funcioni, que pot ser una barreja de tot el que hagis llegit o algo que a tu et funciona. Hi ha gent que funciona bé amb un pòstit a la pantalla d'ordinador. Doncs fes-ho així. És a dir, no escoltis els que et diuen que això és un mal sistema si a tu et funciona. Mm-hmm. I tercer, sigues disciplinat i busca la manera de disciplinar-te. Premiant-te, parlant amb algú, jo, pues, si a casa la teva parella et pot preguntar, escolta, has fet el que havies dit que faries? La meva dona em pregunta, escolta, has fet les dues trucades que vas dir que faries? Jo sempre dic que he de trucar a dues persones cada dia. Has fet les dues trucades? Això és mantenir-te disciplinat.
Has escrit les tres coses maques que t'han passat al final del dia.
Per exemple. I al final busca una manera de mantenir-te disciplinat, interna o externa.
Sí, sí. I això ens ajudarà segur. Doncs, com sempre, Oriol, un plaer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Del 8 al 11 de maig tenim una cita a Igualada, és el REC, i en volem parlar amb la Sònia Flotats, que ella està al capdavant del magazín de moda sostenible i tendències saludables. So good, so cute, Sònia, molt bon dia.
Bon dia.
Ens ve molt de gust parlar del REC perquè podríem dir que és una mica un festival també sostenible.
Sí, exacte, depèn de com es visqui, això sobretot. Però sí, el REC, l'essència, és un circuit urbà de pop-up stores, de petites pop-ups, botigues de moda, la majoria de roba, que el que posen a la venda és els estocs, les restes que els hi han quedat de la temporada, amb la qual a preus molt més assequibles. I moltes de les marques, no totes, però moltes, són de proximitat, són d'empreses catalanes, espanyoles, i de dissenyadors i dissenyadores locals, independents, amb la qual també és una oportunitat per conèixer marques i projectes que d'una altra manera ni arribaríem, i potser econòmicament també piquen una mica, i és una manera de poder començar a accedir-hi a bon preu.
Està molt bé, què hi trobarem? Remenem una mica,
sí,
va.
Sí, exacte, el REC és molt xulo perquè hi ha, clar, ha anat creixent, o sigui, porta, l'altre dia els hi preguntava, 26 edicions des del 2009. Fan dues edicions a l'any, la de primavera-estiu i la de tardor-hivern, que això està molt bé, i ha anat creixent, i ara ja hi ha més de 100 marques, et trobes. És un circuit relativament petit en el barri del REC d'Igualada, que el barri del REC és l'antic barri de fàbriques tèxtils, de curtidoria de pell, que hi ha molta tradició, i va ser una manera també de recuperar-lo i de transformar-lo, i dos cops a l'any obre les portes, i és molt interessant perquè a banda de les pop-ups pots visitar els tallers de la gent que encara treballa allà, o d'estudis que s'han reconvertit a estudis de disseny. És superinteressant, us recomano molt la web. I mireu tot. A nivell de marques, clar, imagina't, 100 marques, jo us puc dir algunes que per mi són més slow o que li tinc un carinyo especial, jo que sé, com Thinking Moo o Scanfang.
De què són?
De roba, tot això roba. Thinking Moo, per exemple, és teixits orgànics però amb uns dissenys molt actuals. Scanfang també, Scanfang és del País Basc, Thinking Moo és catalana. Més tradicionals o més conegudes, potser un Jersey. Dissenyadores independents com però de tant renom com la Miriam Ponsa, la Txell Mires, el Josep Abril, o marques de tota la vida com Punto Blanco o Vialis, no? Que a més Punto Blanco, per exemple, és d'allà, doncs trobes tota la roba interior, mitjons a molt bon preu, és producte de superqualitat, o sigui que està molt bé. Després, el REC té un espai específic dedicat a la sostenibilitat, i cada vegada ja estan posant més en aquest tema, que es diu el REC Imperdible, que és en el Museu de la Pell, a la primera planta. Tot aquell espai són tot dissenyadors i dissenyadores independents, marques petitetes.
Això anava a dir, dissenyadors que tenen una estructura molt més petita, no?
Exacte.
I que probablement encara ens costaria més localitzar-los si no fos a través d'aquí.
També, perquè a més són marques que moltes vegades pots trobar online, en línia, però clar, provar-te, parlar amb la persona, és molt bonic, sí. És molt bonic. I, per exemple, cada any fan un concurs que és amb la 080 Fashion, la Setmana de la Moda de Barcelona i el REC, que per cert aquest any vaig estar al jurat d'aquest concurs.
Ah, sí?
I s'escolleixen a marques, a dissenyadors emergents, amb criteris de sostenibilitat, etc. I aquest any pues, trobareu a Calamunt, a la Nia Lafoz, a Denise o a Chris Miquita, bueno, allà els trobareu, us convido molt a que visiteu sí, perquè sí. Cadascú amb la seva història. I també en el Museu de la Pell cada dia hi ha activitats relacionades amb la sostenibilitat.
Que, per cert, tu fas una xerrada, justament exacte. Allà. De què anirà la teva ponència?
Exacte, mira, jo estic el divendres, que és dia 10, a les 7 de la tarda faig una conferència, una xerrada que es diu Decàleg de la moda sostenible de So Good, que al final el que us dono és idees per vestir a la moda amb estil sense carregar-nos el planeta i sense arruïnar-nos.
Home, és perfecta aquesta xerrada, jo crec que si no podem anar-hi ens l'hauràs de repetir perquè és sí, el sí. que volem, viure la moda, estar a l'última tendència però sense carregar-nos el planeta i la nostra butxaca tampoc.
Tal sí. qual, exacte. I aquell mateix dia també en el mateix Museu de la Pell hi ha diverses activitats de tallers de cycling, de reparació de roba, hi ha un mercat d'intercanvi de roba.
Ah, és fantàstic.
O sigui, jo recomano molt que aneu al REC, sí, sí, si no sí, hi ha sí. un enmai, hi ha food trucks amb menjar de proximitat.
A passar el dia a Igualada, passejar i empapar-nos de gent que treballa bé i que, a més, són d'aquí, de casa, per tant, també de proximitat, producte de roba de proximitat.
Exacte.
I de moda, sí senyor. Doncs, Sònia, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, ens veiem al REC.
Val, molt bé, bon dia.
És una cançó d'Arribar i ploure, un grup de música i també és un llibre editat per Cossetània. De fet, és un homenatge a la nostra llengua. Ricard Ferrer i Àlex Pujol són els autors de la cançó i del llibre. Benvinguts a tots dos.
Moltes gràcies.
A veure, és evident que això porta records i m'imagino que el motiu d'escriure la cançó, perquè és primera cançó que en llibre, va ser de vivències pròpies, de tots dos igual?
100%, ens unia una mica, no?, aquest record de les paraules d'antes des de que, bueno, des de que tenim ús de consciència de jovenets, des dels avis fins als nostres dies. Tant l'Àlex com jo som de zones geogràfiques diferents del país, però els dos parlem molt el dia a dia en paraules d'antes. Vull dir que crec que ens han marcat
sí, sí.
força.
Jo tenia un llistat de paraules més de la Plana de Vic, Osona i tal, després el vam ampliar en paraules del Camp de Tarragona d'en Ricard, i a partir d'aquí va sortir la cançó i un parell d'anys després el conte, sí, sí.
D'on sou, exactament?
Jo sóc de Valls.
Jo sóc de Santa Eugènia de Berga, que és un poble al costat de Vic, a 3 quilòmetres.
Home, doncs està molt bé, perquè porteu variants dialectals
sí,
diferents,
no, no.
eh?
I no et pensis que ens va ser difícil tant per la cançó com per al llibre fer una tria, a part de les que coneixíem més o menys nosaltres, que fos una mica heterodoxa, no? que cobrís tot l'espai per no dir, hosti, només n'hi ha d'una banda que digui un lloc, només, ha, per exemple, hi ha moltes paraules que canvien una simple lletra, genoll, ginoll, genoll, no? De sobte, quina triem, com ho fem? No va ser fàcil, però va ser molt, molt, molt divertit anar equilibrant una sí. mica les zones.
Us vau posar d'acord, no? Perquè un sou de cap amunt, els cap avall.
Sí, de fet, algunes jo no en tenia o ell no en tenia. Jo dic, bravada, què vol dir bravada, Ricard?
Bueno, jo és que quan em va dir això vaig dir, però què dius, Àlex? Que és l'olor, no?
Pudor, bravada vol dir pudor, sí. Quina bravada, quina pudor que fa, no? I ell no,
quan fan els fems,
el meu pare ho ha dit tota la vida.
Han tirat fems, fa una bravada, i dic, què dius, Àlex?
Però clar, és trist pensar que heu de dir paraules d'antes, perquè
perquè no, per podien exemple... ser perfectament d'ara també,
sí,
no?
Sí, n'hi ha moltes que són correctes,
que
de fet, n'hi ha algunes que sí que són castellanismes i que
sí, o
barbarismes que no estan acceptats, però d'altres sí que són...
Vacacions són... està ben dit, per
Vacacions
exemple.
Està ben dit.
I no ens ho sembla.
Sí, és veritat. Igual que arena, també, tots diem sorra, sorra, exacte. Sorra, i arena també és correcta. Escolta'm, estem parlant de tremendo, dugues, enredo, regalo... enfrenta, i llavors dirà, hi haurà els puritans que diran, ah, però aquí n'hi ha de barba. Vosaltres en el llibre ja ho especifiqueu.
A la cançó sí. No ho vam poder fer, però el llibre sí.
A la cançó no podem filar tan prim.
Algú ens ho va dir, home, la cançó, aquí fem una barreja de molts tipus de paraules. Dic, vale, però és una cançó, no podem pas dir, ara començarem amb castellanismes, com ara farem barbarismes, ara valians dialectals, no.
Perquè, a més, suposo que us heu trobat més gent que ha dit, ai, tant, a casa meva també ho deien així,
i
que
tant.
No pas al contrari, de dir, què esteu dient,
moltíssim,
no?
Va tenir, la cançó va tenir una rebuda espectacular que ens va sorprendre a nosaltres moltíssim, i a nosaltres ens feia molta il·lusió poder explicar el que nosaltres havíem viscut amb què et parlava la gent del nostre entorn, no?, que ens ha marcat. Però clar, després vam veure que això és molt més extensiu potser del que ens pensàvem, i cadascú té les seves paraules d'antes que li recorden al tiet, a l'àvia, a la mare, o fins i tot que parlen ells, no?
Sí, de fet, la idea del conte va sortir una mica d'això, de la rebuda de la cançó, de que vam veure que era una cosa molt intergeneracional i que algú, ostres, em recorda la meva àvia, o el poble on jo he anat, on jo he estiuejat, sempre les he sentit a dir, o jo tinc 25 anys i encara dic la majoria de les que surten a la cançó. Vam veure que era una cosa tan intergeneracional que vam dir, hòstia, aquí dona per una història com de l'àvia Remei i el net Miquel.
Quan vam fer la cançó, de fet, vam rebre molta gent que ens enviava les seves paraules d'antes. Aquestes no les heu posat, però existeixen.
És que podríeu fer 50.000 cançons,
sí,
aquestes, no?
No, podríem fer una trilogia mínim.
Tenim una llista de 350 o així. A la cançó hi sortien 70 i pico, el llibre 120 o així, vull dir que de moment ja... Però encara en donaria per una altra cosa.
Clar,
i una
120 més les 70 de la cançó, o sigui, deu anar a les 200.
Hi ha algunes de repetides, sí, però...
Sí. En aquí, en el recull de paraules que feu al final del llibre, ara parlarem de l'argument, però en aquest recull ja ho separeu com a col·loquialismes, castellanismes, trets dialectals i fonètics, perquè n'hi ha que són, per exemple, arbres, ja s'entén que són arbres, però sí. Menges la R o coses així, barbarismes i el català genuí. Suposo que aquí, no sé si heu tingut assessorament lingüístic.
Sí, però l'Àlex amb això és molt bo, i ell va fer la llista i quasi que els de... No,
ho vaig passar a l'editorial, als correctors, i m'ho van mantenir bastant. Vull dir, crec que ho vaig fer bastant.
I a més, al final, teniu unes pàgines perquè la família hi pugui afegir les seves.
Això ens feia molta il·lusió, perquè
està
al final és com un diari, és un tresoret, no? Al final les paraules d'antes, si no les mantenim i no les traspassem de generació en generació, perden el sentit, no? I al final... creiem que per nosaltres les paraules tenen una part molt forta lligada a la nostra cultura, a la nostra manera de ser, al final.
Sí, abans estàvem dient que primer és la cançó, després és el llibre, i per tant aquest llibre té un argument diferent al de la cançó. I podríem dir que és els avis d'en Miquel, que viuen en un poble tan petit que només hi ha un colmado i un bar. I per això un dia l'àvia Remei decideix fer-li una bufanda al seu net Miquel. Com neix aquesta idea? Perquè, de fet, l'àvia agafa un cotxe de línia per anar cap a ciutat. És a dir, que suposo que aquí hi ha una primera voluntat, que és jugar amb les paraules i, per tant, donar-los el context necessari perquè la gent sàpiga què volen dir.
Sí, de fet és això, les paraules hi tenen un punt important, però també era la manera de tampoc ens condicionessin la història, tampoc ficar-les amb calçador, no? Que algun cop ens havia, en algun lloc ens havien passat.
Ens havien passat.
Després vam dir, aquí és massa rebuscat.
Aquí hem volgut fer la broma i no
però cal. Però sí que és això, la història basada això, sobretot l'àvia Remei amb el seu net Miquel, que li fa una bufanda, i després, amb els anys, no desvetllarem més coses, però passen coses, i aquest net, quan es fa gran, també li diu les paraules a la seva filla, per exemple, no? I la seva filla no l'entén, com ell quan era petit no entenia coses de la seva àvia. Vull dir que són coses que són boniques, són intergeneracionals, i després la seva filla diu paraules que ja no són d'antes, són d'ara.
Són d'ara, que el pare no entén. Hi ha un joc, evidentment, generacional. Vosaltres parlàveu dels avis, però ara ja esteu dient que les noves generacions ja porten noves paraules, que vosaltres potser també n'hi ha algunes.
Clar, amb els anys haurem de posar, quan fem, si algú mai fa el paraules d'antes d'aquí uns anys, haurà de posar tecnicismes, una sèrie de coses que seran ja quasi com acceptades.
I ara sonen superguais i superflow.
Els boomers, els weekers, tot això.
I això sonen molt.
Aquí teniu filó, eh? Aquí teniu per anys.
Quan siguem avis. Hola, hem fet el...
Escolta'm, tot això està il·lustrat pel Toni Galmés, unes il·lustracions precioses.
És un crac i estem supercontents que el Toni hagi volgut col·laborar i fer realitat aquest petit somni nostre, perquè el Toni és un dibuixant excepcional, que té una agenda també excepcional, i des del primer moment va estar superdisposat i li feia molta il·lusió col·laborar amb nosaltres, i nosaltres estem agraïts i superfeliços.
Superfeliços, com estem nosaltres a tenir aquest llibre, com dèiem, editat per Cossetània. Heu fet llibre, heu fet cançó, teatre també, n'esteu fent, expliqueu-nos una mica per on voleu anar,
de
perquè
fet,
teniu molts
llibre,
camins oberts.
Sí, se'ns van obrint portetes a partir del que fem nosaltres, no? Que bàsicament és música i humor. Teníem ganes de connectar amb un públic a través de la música i a través de la comèdia, que creiem que són dos grans vehicles per intentar explicar coses, que és el que fem. Al final expliquem històries, unes més basades en les realitats, unes altres més en la imaginació. Ens intentem enfotre una mica del món que ens envolta i a la vegada posar el dit a la llaga, no?
Sí.
I aquest conte va néixer d'aquesta idea de... Vam anar a un festival a fer un concert i vam veure que hi havia un espai de lectura on hi havia molts llibres il·lustrats i avis amb nets o pares i mares amb els fills llegien llibres, i allí és on se'ns va encendre la bombilla de dir, hola, per què no fem un llibre explicant paraules d'antes, no? Per què nosaltres vam fer la cançó i com això pot arribar a noves generacions. I a partir d'allí, d'això fa 2 anys, i avui sí, ja el tenim aquí sobre la taula.
Sí, nosaltres fem això, un espectacle que és meitat concert, meitat teatre, així barrejant música i humor, i hem fet bolos des de la tarda fins a l'hora del vermut, fins
més altres
cap
hores de la nit.
Sí.
I a més per arreu, m'imagino, del territori.
Sí,
també,
i en aquest cas va ser a les 12 del migdia, i era una hora on hi havia molt públic intergeneracional, i també va ser una mica... el fet d'això. I de fet, ja portem més de 40 bolos en 2 anys. Ara fa 2 anys que vam estrenar. Vull dir que contents. I aquest estiu més.
Això és, sí, això és el que anava a dir, que la gent podrà seguir aquest estiu. No?
Sí,
que no
aquest pateix. Estiu, si ens van seguint a les xarxes, estarem vius i recuperem el bolo.
Us poden buscar per Arribar i Ploure?
Tenim una web que és arribaiploure.com, i si no, les xarxes és Arribar i Ploure tot arreu. Instagram, Twitter, bueno, tot arreu. Els més modernos, no, perquè ja comencem
TikTok,
a ser moderns,
TikTokers,
i tot no, això TikTok. Encara no ens hem llançat.
Instagram, Twitter i Facebook.
Exacte.
Escolta'm, ja que parlem de paraules, per tancar, sabríeu triar-ne una que sigui la que per vosaltres és més d'antes, però que també la teniu molt vostra, que us diu més coses? Us poso allò contra les cordes?
No, hauríem de pensar, i és que una sola...
Hi ha moltes.
Sí.
A mi m'agrada molt munta.
Munta.
En lloc de multa. Això allà els no diu molta gent. M'han posat una munta, me cago amb els municipals.
En comptes de multa, munta.
Una munta, que això també és una cosa fonètica. No és més difícil dir multa que munta.
Sí, sí.
I ha acabat derivant aquesta L amb mena, i que... munta em fa molta gràcia.
Clar, perquè són aquestes paraules que donen autenticitat i que t'estan dient, soc nascut a tal lloc.
Exacte, aquesta és molt d'allà, perquè veig que a en Ricard no li sonava.
No, jo fins que m'ho vas dir tu.
Sí, no, a mi tampoc em sona, perquè jo soc molt del sud, jo soc del Canà, la meva família no som nota aquí, però... I clar, hi ha moltes paraules que també allà són molt, molt, molt autèntiques, no?
Jo n'hi ha una que no hem posat mai, però sempre me recordo molt de quan era petit, que és que venien els reixos.
Els reixos?
No venien els reis, venien els reixos, i llavors era una cosa que, saps, per mi sembla semblant molt natural, aquesta paraula.
Jo crec que aquesta és molt de la zona de Tarragona, cap avall,
la zona cap avall,
també, sí.
Doncs escolta'm, ens quedem amb els reixos, però que no ens muntin, no?
No, que portin coses. Que no muntin amb ells, tampoc, si no, no arribaran.
Exacte, la de l'Àlex no ens agrada tant, eh? No volem que...
Sí, m'agrada la paraula, però no el significat.
No el significat, exacte. Doncs senyors, Ricard Ferrer, Àlex Pujols, moltíssimes gràcies, i seguiu-los per xarxes, Arribar i Ploure, perquè els trobareu segur ben a prop de casa vostra. Moltes gràcies.
A vosaltres per convidar-nos.
Mentre el jovent geu al quarto, menys mal que mai cal tant tu com ningú. El bon exemple el tens enfrenta, d'arracado tenim un de verd comú. Vigilar la llengua i l'inglès fa quiu. Arcalde, patilla, llumillo, esmari, benzina, bosson, llenca, juliol, cortalillo. Vacació, qui deia que portes Virginia, Iglesia, llavors sabia, gènere, un cotxe de línia, Cintislan, gimnàsies i filles i amades, telèfon, obrats, comunió, penya, terreno, bravada, i
Josep Maria Morros, molt bon dia.
Bon dia.
Cinema, sí. I avui, és que clar, és una pel·lícula que el títol et porta a Alfred Hitchcock i evidentment
però no.
No té res a veure. No. Però el títol és exactament igual.
El títol en castellà és el mateix, és una pel·lícula espanyola, s'ha estrenat fa, crec que són dues setmanes, i és una road movie d'aquestes que diu una pel·lícula de carretera que comença el viatge a València i aleshores va recorrent tota Europa fins que arriba a Romania. I està, hi ha una parada a la Costa Brava, als Aiguamolls de l'Empordà, perquè un dels protagonistes, el personatge que interpreta Luis Zaera, li agraden molt els ocells. I aleshores agafa la primera excusa per anar cap als Aiguamolls de l'Empordà per veure això, els ocells, que donen títol a la pel·lícula, Pájaros.
¿A muy lejos?
A la Costa Brava.
Arelo.
¿Podrías llevarme?
A la Costa Brava. ¿Qué tal, Luisa? Soy yo.
A ver, Colombo, te van a llevar del juzgado para la firma. Espero que el viernes estés en Valencia.
I aquest que escoltàvem, l'altre personatge, és el que interpreta el Javier Gutiérrez. T'haig de dir que tots dos estan molt bé.
Sí,
és
no?
I el Zaera ens agrada molt. Jo crec que faci el que faci, i el Gutiérrez és que realment és espectacular la seva interpretació. Que ell treballa en un garatge a la nit, a València, i a més es treu, entre cometes, un sobresou amb marihuana, i el Zaera li ofereix que, escolta, és a dir, no pot conduir, i li diu, et llogo com a xofer perquè em portis fins a la Costa Brava. I aleshores va a la Costa Brava, però diguem-ne que veure els ocells a la Costa Brava és el seu segon objectiu, perquè el primer objectiu és un altre, que s'ha lligat amb una senyora que ell recorda de fa molt temps, de la qual estava enamorat i que ara vol tornar a veure, també perquè per intentar saldar un deute pendent que té. I resulta que no està als Aiguamolls de l'Empordà, i ha tornat al seu poble, Romania, i a partir d'aquí van fent tota la resta de viatge. A veure, és divertida, i acabes empatitzant amb ells, és a dir, el Gutiérrez, perquè és que jo crec que quan vulguin i has de fer un cafè, una cervesa, no? el que sigui amb ell, que et parlés els seus personatges, les interpretacions, i el Zaera, exactament igual. El Pau Durao ha fet molt bé, és el director de la pel·lícula, i jo crec que explica molt bé, ha trobat, saps, allò, les claus dels personatges i de la història, que té també el seu què, moments de riure i riure allò amb ganes, eh?
Que
com a mínim a la sessió, sí, a la sessió a la qual vaig
doncs
anar,
és difícil saber
bastant
fer riure amb cinema.
Sí, sí.
Amb teatre.
Sí, però és que és això, algunes situacions, saps, que estan com molt, molt, jo crec que ben trobades i ben encaixades. La veritat és que, ves que ja et dic, molt recomanable per estar això, eh? Gairebé no arriba les dues hores, però per passar una bona tarda al cinema.
Doncs escolta'm,
i amb això, clar, és a dir, Pájaros, que és la...
Clar, també una fet, mica. Clar, si ve de València, no sé si ve de l'Albufera, però en allà està ple també d'ocells, estaria
sí,
molt bé, ja seria rodó, sí. Hauria de passar pel Delta una mica, però no hi passa.
No, no, em sap greu, però no, home, no puja't de seguida. És a dir, el viatge és...
Directe als...
A veure, no, fan una parada, i t'haig de dir que no hi ha molta presència en català, però no li passa absolutament res, clar, si el director és català, que es vegin coses en català i inclús alguna paraula. No, però passa per Cornellà, i tu em diràs, i?
I?
Doncs també està bé, perquè ja és un dels trossets entretinguts, ah. Perquè resulta que el Colombo, el personatge que fa el Gutiérrez, havia estat aquí, i aleshores el seu germà està treballant en una empresa que hi ha a Cornellà, que l'heredat de la família, etcètera. Mm-hmm. La veritat és que ell és d'aquests, saps, que té 100 i se'n gasten 105, i aleshores ja, a partir d'aquí ha d'anar traient les coles de les coses, doncs sí. Però està bé, molt entretinguda.
Pájaros,
i
ja et dic,
és una... Sí.
Un bon motiu per anar al cinema.
Un bon motiu per anar al cinema.
Molt
i
bé.
Demà una sèrie que està molt bé.
Sí?
És que dijous d'aquesta setmana la va recomanar
qui la va
la Gemma Herrero, el món.
Home, doncs si ho va fer ella, segur que funcionarà, perquè és que les recomanacions que fa la Gemma sempre m'agraden. A mi sí.
Perdona.
Molt. Sí, sí, tant. Home, però...
És que m'estàs dient?
No, no, que segur que tu també ho encertaràs, però que la Gemma Herrero és un bon referent per mi. Però,
tu creus que hem de començar el dissabte?
Clar, però amb tots els sentits, no només amb cinema, amb tot.
Molt.
M'agrada la Gemma.
No, sí, a mi també, però, home, podries dir, no, les recomanacions dels dos...
No, les teves... Home, aquí tinc, sí, a tu. Sí. Estàs ficat gelós.
Home, una mica sí, no?
Demà vens per això o ja estàs enfadat i ja no vens?
No sé, anem a fer un cafè ara i en parlem.
Vale, va. Doncs vinga, fins demà. Adéu.
que soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, reconvertida a la de piedra. Ja sé que no sóc quien tu quieres.
Jordi Ramos, són el grup de moment, eh?
Bon dia, clar que sí.
Bon dia.
I especialment aquesta setmana, que això que sentim és dimecres passat als Premis Sant Jordi de Barcelona, que era l'última actuació que feien abans de marxar cap a Eurovisió.
Ai, a veure què passarà.
I vam tenir l'ocasió única aquest cop, sí que em vas acompanyar, eh?
Exacte, vam anar-hi tots dos.
Vam poder parlar tots dos amb Nebulosa.
Déu-n'hi-do, ja es respira tot aquest moviment que desperteu vosaltres i que això acaba de començar. Encara queda. Us imaginàveu tota aquesta resposta, tot el que suposa entrar finalment a Eurovisió?
La veritat és que...
No imaginàvem res.
No imaginàvem res, no n'hi havia res... no n'hi havia ninguna pretensió, no? Perquè quan vaig fer la inscripció era pues, per donar visibilitat al projecte. I clar, això s'ha convertit en que estem camí a Eurovisió, a Malmo. Quina va dir-nos això, no?
Sí.
I bueno, després és com que també Nebulosa ha quedat un poc al costat, perquè este missatge no esperaven tampoc el que passara en la cançó, i com que el missatge ha traspassat fronteres i ha arribat a tot el món, i estem super emocionats amb tot això.
Justament volíem parlar d'aquest missatge. La paraula zorra, fins i tot a mi em costa, sí, perquè ens ha acompanyat a les dones, jo crec, amb totes les generacions eternament. Creieu que s'està aconseguint que es torni a donar un altre valor, que perdi tota aquesta força que no hauria de tenir aquesta paraula, en contraposició amb l'empoderament també de la dona? S'està aconseguint?
Jo penso que sí, perquè el fet de que hi hagi hagut esta xicoteta revolució, no? Bueno, a nivell nacional ha hagut molta polèmica i tot, però jo he observat una cosa, no? Que per lo menys en lo que és en la nostra zona s'està posant en els col·legis, ha hagut inclús un comentari de la meva profe me ho va posar en religió, o sigui,
o sigui,
això vol dir algo, no? I jo penso que a lo millor en un xicot de nivell sí que pot estar canviant, sobretot per a les noves generacions. Penso que els xiquets ja van a rebre-ho d'una altra manera.
És curiós també com en certa manera també es va muntar una revolada que al final ha quedat en res.
En res ha quedat, perquè polèmica és bo que hi hagi, i diferents maneres de pensar també, no? A mi tampoc m'agraden tots els artistes ni tots els estils musicals. Aleshores, pues, s'ha de respectar si la persona no li agrada la cançó, si no entén el missatge o si el troba una vulgaritat, pues s'ha d'acceptar el que ens diguen.
A mi em permetreu que faci preguntes més eurofan, perquè no puc evitar-ho. Ja heu sortit amb aquesta cançó, amb aquest missatge, a les pre-parties que hi ha hagut arreu d'Europa. Les imatges han estat brutals, perquè allò era una festa. Jo no sé si heu sentit que realment estava a altres... Si la gent entén el missatge de Zorra, simplement s'ho passen bé. Si això també us ha donat més esperances de cara a Malmo.
La veritat és que aquesta pregunta... és molt interessant, i jo et preguntaria a tu. Algú s'ha qüestionat quan escolta, per exemple, Yesterday dels Beatles, què diu la cançó? A vegades no, i la cantes, i la comprens de què està parlant, no? En el nostre cas ha passat exactament igual, vull dir, la cançó així fora, i la gent per l'estètica, per la sonoritat i per la imatge que desprenem, sap perfectament de què va l'assumpt, saps? No té... És fàcil trobar-li sentit a la cançó.
I què me'n dieu d'aquesta festa, d'aquesta passió que la gent ha sentit? Perquè, clar, les apostes segueixen sense deixar-vos en massa bona exposició, allà es veia una actitud molt positiva.
Pues pensem que nosaltres la intenció és disfrutar i divertir-nos amb això, i pensem que la gent ens ha sorprès com han reaccionat allà. Pense que també ens va passar en el Benidorm Fest, no? Que la gent no apostava per nosaltres ni per la cançó, i al final mira el que ha passat.
Sí, no es preocupa tampoc, no. Vull dir, nosaltres estem contents en el que està passant, en que el missatge ha arribat, que la gent l'ha fet seu, que ens miren. Hi ha dos moments importants així més enllà del Benidorm Fest, que és el primer concert fora de l'entorn del Benidorm Fest, que és el Sant, que no sabíem quina resposta anàvem a tindre de la gent, més quan tocava al costat Tudor Cinema Club, que és un grup que a nosaltres ens encanta també, i la gent es va quedar a veure la xicoteta intervenció que van fer, i estaven a todo pulmón cantant la cançó. Vull dir que que va funcionar, i després també en Amsterdam, no? Que va ser la primera actuació fora d'Espanya, i també va funcionar, així que passi el que passi, per a nosaltres no ens preocupa. Ens agradaria quedar en una bona posició, clar, òbviament.
Permetem, Jordi, un moment que passi la part estètica, perquè és evident que vosaltres també esteu marcant una línia, una estètica concreta. Qui hi ha darrere dels vestits que portes, de tota aquesta indumentària que bé, que ens està deixant tots sorpresos i a més molt gratament, no? Qui hi ha? Quin dissenyador? Qui és el que fa els vestits?
Així és que hi ha diversos dissenyadors.
Hi ha un equip de treball.
Exacte, hi ha un equip de treball que és el que, evidentment, nosaltres som els que triem, però ens es posen diferents estils i nosaltres, pues...
Sí, bueno, pues, tenim una línia ja que naix de nosaltres, i després estem treballant amb Israel Reyes i amb Juan Sebastián Domínguez, que porten el que és tota la posada en escena del Benidorm Fest i de Malmo, juntar a, com sabeu ara també, Michael Costello, que s'unís a l'equip,
i
després Raúl Amor, que porta tot el que és la part de pre-parties.
Però sou conscients que també esteu marcant una línia estètica, no?
Sí,
bueno, sí,
sí, bueno, sí. Una tendència,
estem buscant també nosaltres trobar-nos identificats en com anem, no? I anar provant coses noves, perquè ens agrada experimentar, però bueno, també jo personalment fins a un punt, i quan no estic a gust ho dic clarament, dic, por ahí no.
Aprofito que treu el tema estètic per parlar de l'escenari de Malmo, perquè ja s'han fet els primers assajos tècnics. No sé si vosaltres també, suposo que sí, heu tingut ocasió de veure aquests primers assajos, i què ens en podeu dir?
Pues ens ha passat una cosa curiosa.
Sí.
Va
caducar el link.
Isra i Juan diuen, veniu per favor, que ja tenim el primer muntatge i està guapíssim, anem a veure. Play.
Però és molt curiós perquè...
I el link caducado.
No és que van passar diversos dies, no? No, van passar hores.
Sí, va ser en el moment.
Van veure el pantallazo.
Ells havien fet uns pantallazos i ho van veure en el mòbil, però era com, bueno, això no és representatiu de lo que és realment. Bueno, és una producció espectacular. Si ja el Benidorm Fest ens va semblar una barbaritat, pues ahí és com elevat a N, no? Vull dir, a lo bèstia.
Pels que ens recordem aquella actuació de Benidorm, ens hem d'imaginar una cosa semblant?
Sí, hem decidit respectar la proposta que hi havia, perquè és el que ha agradat. I
la que ens ha portat així, exacte. Que no hi ha més.
Perfeccionant-la i millorant.
Vaja, que ara és una carrera de fons, que en certa manera, jo diria que, no sé fins a quin punt, pensareu que avui potser marca un punt d'inflexió, no? Perquè avui realment sí que és l'última vegada que feu alguna cosa, sí, aquí a l'Estat. Ara ja comença el viatge cap allà, no sé com l'encareu, com el viviu.
Bueno, jo penso que amb tranquil·litat...
Per a mi és un només, ja, perquè exacte, hem fet tants, és com...
I amb moltes ganes per a veure allò que és el que anem a trobar-nos, no? Penso que tot el que ens han passat, tota la informació, és algo molt espectacular, i penso que allà hi ha molta gent molt professional, i penso que ens van a cuidar i aquells que tot bé, que això és molt important, perquè així en les pre-parties hem pogut veure, pues, han hagut falles tècnics o sales que a lo millor no ens escoltaven bé, o que no ha sonat com tocava, no? Perquè no totes les sales estan preparades per a tindre un bon so.
Que aquí us havia de dir quan estàveu a Andara, que aniríeu cap allà. Es veu una cosa grossa. Us han dit alguna cosa els representants que han anat? L'altre dia estava amb Blanca Paloma, no sé si heu tingut ocasió de parlar amb algun altre, que us hagin donat algun consell o alguna cosa que realment creieu que us sigui útil o que us ajudi encara el que esteu a punt de viure?
Sí, que disfrutem, que troba que anem a fer-ho, perquè és la nostra línia que portem, no? I a més també ens aconsellen que estiguem tranquils i que descansem, perquè allà hi haurà una agenda molt repleta de moltes coses i n'hi ha que saber triar.
Sí, bàsicament això, però bueno, és una cosa que ja que estem fent nosaltres en la nostra vida personal, ja portem o portàvem fins ara uns horaris molt, molt extrems de faena, i és el que tiene ser autònomo i tal, i clar, ara mateix pues, ens hem alliberat almenys d'això, no? De les nostres faenes, hem delegat i estem al 100% en el projecte. Aleshores, dins de que hi ha molt de tràfic, no? Molta faena, bueno, pues és algo que volem fer, no? Vull dir que sarna con gusto no pica.
Sí que volia fer-vos una pregunta més a caire informatiu. Crec que és obligat també preguntar-vos una mica el que és el tret distintiu d'aquest any, més enllà de tot, doncs evidentment és aquesta polèmica respecte a la presència d'Israel, que ha provocat doncs cancel·lacions, un comunicat de la EBU, etc. Vosaltres com ho esteu vivint?
Nosaltres en aquest assunt no anem a entrar, vull dir, estem sempre del costat de la gent que respecta els drets humans. I no podem fer cap declaració en això, no és una cosa que està relacionada directament amb nosaltres.
Doncs moltíssimes gràcies, Ran, torno a dir, i que hi hagi, que vagi molt, molt, molt bé, perquè estarem allà, seguim-vos segur.
Moltes gràcies.
Serem un munt de zorres.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Estoy en un buen momento.
Doncs sí que era un bon moment, sí, sí que estan en un bon moment ells.
Bueno, i ara continuarà, ara han deixat Barcelona, van a Roma i després hi ha Suècia, que com sentíem, doncs ja estan en assajos. Per tant, això ja està al caure, la setmana que ve és la festa d'inauguració.
Sí, 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 doncs ens ho explicaràs, no?
No ho dubtis. I escolta, demà, segona temporada de 12 Points al Teatre Borràs.
Ah, escolta'm, no parem, això és una parada a Eurovisió.
Home, és que a Eurovisió cada dia.
Que vagi molt bé, Jordi, gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu-siau a tots.